La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimarts 17 de gener, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que, quan tot juga a la contra, el seu equip sempre rima a favor. Un dia més, orgullosíssim d'aquest equip, però no us acostumeu a que ho diguin antena. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, i el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes. També, com sempre, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosa. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravei? Quina serà la pregunta del dia?
Avui esbrinarem per què han prohibit l'entrada a Austràlia a un jove espanyol de 20 anys i sabrem què demanen des de la Biblioteca de la Universitat de Múrcia. Estigueu ben atents i ben atentes perquè no us deixarà indiferent. Tot plegat i molt més a la Caravei de la Caravana. I pel que fa a la pregunta del dia, preguntarem a la gent del carrer si sap què és el reconeixement facial i si creuen que segur. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia.
És dimarts i, per tant, toca crònica negra dels nostres crims, o gairebé. Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, i avui el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez ens portarà el cas d'Issei Sagawa, el caníbal japonès.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Nina.
El pianista, segona veu i un dels compositors durant tota la trajectòria del grup català Charango, Sergi Carbonell, ens presenta el seu darrer àlbum d'estudi en solitari, Refugi.
I ja ho sabeu, que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris.
Per això avui parlarem amb Maria Assumpció Vilà, presidenta de l'Oncolliga a Barcelona, una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat principal l'atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars.
I també, com cada dimarts, sortirem de ruta per conèixer territori. Avui anirem cap a on, Pau Canyes? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Avui coneixerem un dels pobles espanyols que ha entrat en la llista dels 10 millors del món pel que fa a les seves vistes, Castellfollit de la Roca. Coneixerem millor el poble de la mà del seu alcalde i algun dels seus veïns.
I a la darrera mitja hora de programa arriba la caravana al boi millor del tietisme de la ràdio catalana.
Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal, les nostres tietes, seran com sempre a la nostra caravana per passar una bona estona i comentar l'actualitat d'una manera molt diferent.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí has estalquejat avui?
Doncs mira, avui molt fàcil. He estalquejat el Sergi Carbonell, que molts el coneixereu per haver format part des dels inicis i fins al final de la banda Charango. Primer de tot, i punt positiu, i és que li queda molt bé la guitarra. Per què dic això?
No sabem com la toca, però li queda bé.
Exacte. Bé. Doncs bàsicament perquè la majoria de les fotografies que tenen al seu Instagram són o tocant la guitarra o tocant el piano. I de debò, li fa més goig la guitarra i no el piano. No em demaneu per què, però és un pàlpit.
Ets un posturetis, eh?
Sí, una miqueta.
Val.
Però li queda molt bé, mira. No sé, ja veureu. Si entreu al seu Instagram, ho podreu comprovar per vosaltres mateixos. En segon lloc, fa pinta de ser un noi ben simpàtic,
sí,
però alhora intens en el que fa als sentiments. A banda d'això, i raó per la qual l'aprovo, és que és un motxiller. Aquelles persones que agafen motxilla i se'n van a veure el món, sabeu?
Sí, això sí. A mi també m'agrada, sincerament.
Jo crec que s'ha de ser molt valent per fer aquestes coses, i la veritat és que és un somni que encara tinc per complir, jo.
Saps, jo també el tinc, eh? Però això ho fas tu.
El què?
Això.
De motxiller.
Tu viatges sol, no? Per aquests mons de Déu.
A veure, encara no he viatjat sol. Sempre m'he trobat alguna persona en el país de destinació.
Val.
També m'ha passat, això. També m'ha passat.
No sé, mireu, a mi m'agrada molt viatjar, però això de fer de motxilla, amb motxilla no, encara no ho he fet. I encara menys, lo de l'autostop. Però bé, això és un tema que podrem treure un altre dia. D'altra banda, el tio també és una caixa de sorpreses. També toca l'acordió.
Ah, mira.
Que crec que és un instrument que mai acabaré d'entendre massa.
Però és molt xulo.
Tot i que el meu company de pis el toqui...
També?
Sí, no l'entenc. I és una persona, de dir, bastant polivalent. Tan bon punt pot anar vestit amb samarretes de tires tirants com amb una americana i pantalons d'anar a una boda, per exemple.
Veus que bé.
I per això, i perquè la seva música és un plaer per les orelles, només em falta dir que quede més que aprovat.
L'escoltarem després en Sergi Carbonell, eh? Però sí recordar que el disc Refugi val molt, molt, molt la pena, de veritat. Sí.
Quin és el top que ens expliques avui, Andreu?
Doncs a veure, avui tinc un problema. Ai. I és que el problema és amb la neteja de les ulleres.
Home, un clàssic.
Segurament tu, Joan, també sí. Et passa, i la gent que en porta sap del que parlo.
Sí.
I és que tinc la mania de netejar-les amb la roba que porto.
Correcte.
I no pot ser, perquè així es fan malbé els vidres i més d'una vegada m'he quedat amb una varilla a les mans.
Això passa, ui. Això passa. I també i després, perquè és una mica una porcada, eh? També,
sí, a banda. Has
aplicat massa força, doncs, també.
Com?
Si t'has carregat tantes ulleres, has aplicat massa força al netejar-les.
És que ho faig de manera tan natural que
sí.
no hi estic pendent de si faig força o no faig força.
Veus?
Però m'han ensenyat una tècnica, eh?
Sí?
Quina? I és agafar les ulleres pel pont.
Ah, bona aquesta, també.
Sí, en comptes d'agafar-la per la varilla.
Va, odies la gent que...
Que es queixi perquè els hi parles una mica malament sense saber el context del teu dia a dia.
Ui. Però, home, Andreu, si els hi parles Cosetes. Malament...
Em sap greu, em sap molt de greu si els hi parlo malament. Però és el que n'hi ha. De vegades tenim un mal dia i per X qüestions de la vida, doncs, estàs de més mal humor, jo què sé.
És el que n'hi ha, eh?
És el que n'hi ha.
I ja està. Què et fa feliç?
Doncs, més que feliç, em fa bastanta gràcia despertar-me i trobar-me un missatge d'una persona que coneixes, però que fa tota la pinta que s'ha equivocat d'Andreu.
Vaja.
Sí.
T'ha passat, això?
Sí, avui al matí. M'ha fet bastanta gràcia.
Està bé que t'ho prenguis amb humor, també,
sí. Sí, perquè m'ha dit, esteu bé? I jo... Sí, clar, és la mare d'una amiga meva.
Ai, pobreta, que és mona.
I dic, però crec que t'has equivocat d'Andreu.
Va, quin propòsit et vas marcar ahir?
Doncs ja he enviat les meves fotografies a revelar. Veurem què és el que ens surt de tot plegat, perquè ja no recordo quines fotos vaig fer o vaig deixar de fer. Llavors pot ser una mica dramàtic, perquè la meva càmera aquest cap de setmana va ser segrestada pels meus amics. I no entenc massa bé quines fotografies han fet.
Borroses, borroses.
Quina por, quina por. Sí. Sense saber què sortirà.
Més del que sortirà, la vergonya que passaré jo quan vagi a recollir les fotografies i digui...
Amic.
I aquesta fotografia...
També, també. Aquest programa no es fa responsable de les opinions de la gent que hi participa, com l'Andreu González. I és que el nou propòsit... En fi, tapeu les orelles un moment. Quin és el nou propòsit?
Mireu, el nou propòsit és que he de deixar de veure els vídeos de com peten grans i surt allà un munt de pus.
No!
I també dels vídeos de les orelles que treuen la cera.
No. Ai, però Andreu, sisplau.
O sigui, una cosa, no, és que m'agraden molt aquests vídeos.
Però què vol dir que
tinc un problema, tinc un problema i ho sé. Però què passa? Que després ho passo malament.
M'està agafant arcades. Només.
Mira l'Ester com la tenim, amb cara de fàstic, tapant-se la cara.
Tot Catalunya en basques ara mateix, per culpa de l'Andreu González.
És que a mi també em passa això. O sigui, jo quan l'estic mirant dic, uau, que guai. I després...
Quin fàstic.
I després, bueno...
Però dius, buah, que guai.
En sèrio, dius, buah, que guai.
És veritat, és un plaer, és tan placentero, que seria en castellà, veure com... peten un gra, però no d'aquells petitets, no.
Prou.
Això té un nom, eh? L'únic que no me'n recordo com es diu.
Sí, asquerosofòbia.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
O no.
La cara B, a la caravana de Ràdio Ester.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda i a veure si a la cara B tenim temes més normalets. Nina, què ens expliques avui?
Home, no tan escatològics, no? També t'haig de dir. No. O sigui, comencem amb un titular que diu: prohibeixen l'entrada a Austràlia a un espanyol per dur pernil, xoriço i llom a la maleta.
És que hi ha països que no es pot entrar a menjar d'altres països, eh?
Clar, com han comentat els nostres companys al Magazín del Matí, atenció, perquè totes aquelles persones que viatgeu a altres països i us voleu emportar una petita part de casa nostra cap a altres contrades, heu de ser conscients que no és tan fàcil.
No.
Com us deia, un espanyol s'ha quedat sense poder accedir al país australià per portar aquest tipus de producte. I és que és el primer cas d'aplicació de la nova normativa de bioseguretat que vol impedir que entrin al país malalties com la febre aftosa. T'has quedat?
Què?
Patidifuso.
Patidifuso.
Patidifuso. Des del dia 1 de gener va entrar en vigor aquesta nova normativa a Austràlia i el jove espanyol de 20 anys ha estat el primer viatger repatriat per aquesta nova normativa. Els fets van passar el dimarts passat, quan el jove va intentar entrar al país per l'aeroport de Perth, amb trossos de pernil, xoriço i llom, com hem comentat, a més d'un formatge de cabra a la maleta sense haver-los declarat.
Estarà contenta la policia australiana.
I no, només, i no només ha tornat a tota la taula d'embotits cap a Espanya, sinó que s'emporta un record, que no és una postal, sinó una multa de 3.300 dòlars australians, que serien més de 2.100 euros, i li han retirat el visat, i això, doncs, que torni cap a Espanya amb el següent avió, li van dir, amablement.
Espero que el pernil fos ibèric, perquè si no li ha sortit cara la multa.
Home, doncs esperem que sí. El ministre d'Agricultura, Pesca i Boscos, en Murray Watt, ha explicat que es pren molt seriosament la normativa i que els viatgers ho han de recordar quan volen entrar a Austràlia. A més, ha afegit que espera que el jove s'hagi penedit de les seves accions i que ja és tard per ell perquè, cito, la seva visita es va acabar abans de començar. Diu.
Sí, sí.
De fet, assegura...
Ni un sol cangur va veure.
Fixa't. Ni un sol cangur, ni un koala, ni res. Si hagués declarat aquests productes, les conseqüències haurien estat diferents, però el problema és que no els va declarar.
Mare meva. Compte aquí, eh?
Ui,
compte amb dur coses del país a altres països.
Exacte, sí. Per tant, declareu si voleu una mica de pernil o xoriço a un país estranger i més si és a Austràlia. Dit queda. Ara passem a una altra notícia. Joan, et sembla bé, no?
Sisplau.
Vinga, un dels tiktokers més polèmics de l'aplicació, Naïm Darrechi, està en cerca i captura per atemptat a l'autoritat i lesions.
Com?
Flipeu, eh? Flipeu. Sí, sí, sí. El coneixíeu, el Naïm Darrechi?
No. No.
És allò quan dius gràcies, no?
Ai, no,
xascarrillo,
però molt fort, eh? La veritat és que em prendré la llibertat d'opinar, si em permets.
Home.
Vinga, va. El discurs d'aquest noi només fomenta les idees patriarcals i no cal que el seguiu. Jeje, com diria l'Andreu. De fet, va ser notícia arran d'un vídeo que es vantava de mentir a les noies amb qui tenia relacions sexuals dient-los que és estèril.
Ara ja va sonant.
Sí.
I per no haver de fer servir el preservatiu. Paraules que el Ministeri d'Igualtat va considerar constitutives d'un delicte d'agressió sexual, que no m'estranya, però la Fiscalia va entendre que estaven emparades pel dret a la llibertat d'expressió. Vaja.
Vaja.
Cosetes. I per quin motiu torna a estar al focus dels mitjans? Doncs perquè no es va presentar al judici per la suposada agressió a un agent durant un botelló celebrat al maig del 2021 a Palma durant les restriccions pandèmiques.
Mira'l.
Sí, Darrechi formava part dels centenars de persones que van concentrar-se en una plaça de Palma, a prop de la seu del govern balear, sense mantenir les distàncies ni portar mascareta, cosa que ja sabem ara fer sí o sí, A més, Darrechi s'hauria enfrontat a un dels agents que desallotjaven els joves i tot va acabar en una denúncia per lesions contra el TikToker. La Fiscalia l'acusa de delictes d'atemptat i lesions i demana una condemna de 18 mesos de presó juntament amb una multa de 1.200 euros. Sincerament, prototip que no cal que el tingueu al vostre feed, al vostre paratí de TikTok, així que passem a una altra notícia.
Si us plau, gràcies, Darrechi.
Vinga, va. Vinga, va. I és que els espanyols no deixem de sorprendre la societat i mentre anem anunciant estudis d'universitats com el Regne Unit, que dèiem ahir, i d'altres països, que sí. És usual dir segons una universitat de Michigan o així.
Ohio.
A Twitter, un usuari sorprèn publicant una comparació de la Universitat d'Oxford amb la de Múrcia. T'explico. Què s'hi pot veure? Doncs molta atenció, perquè en la fotografia d'Oxford es pot contemplar un edifici modern, majestuós i la tranquil·litat dels seus patis ajardinats.
Sí.
I per contra podem observar una fotografia d'un cartell de la biblioteca de la Universitat de Múrcia on es demana, atenció perquè llegeixo literalment, i diu: "Para evitar contagios bacterianos se ruega que no chupéis los grifos".
Home.
Los grifos, d'acord?
Compte
aquí. I posa, gràcies, la biblioteca.
Mira, una altra gràcies, veus?
Mira, i... Prou, Joan, no.
Sí, m'encanta, a mi m'encanta. Joan, continua fent-ho,
sí, sisplau. Sí, sí, sempre.
Mira, a mi, jo m'imagino a la gent llepant les fonts d'aigua i, sincerament, home, no puc. O sigui,
lleig.
Em sembla surrealista. I si ho han posat el cartell a la paret...
És perquè passa.
Exacte. Tenim...
Però que ets un gos o què és, això?
Ah, doncs, exactament. Tot un quadre, no?
Sí.
I per acabar, la notícia musical, que sí?
Com sempre.
Com sempre, la notícia musical, sí, que avui és de la mà de Selena Gomez. I és que
és que l'actriu i cantant Selena Gomez ha començat, i perdoneu la xafarderia, ha començat l'any veient-se amb un dels membres del duet de The Chainsmokers, que és Drew Taggart. Saps qui són?
M'encanten.
Sí?
Sí.
Doncs mira, aquí...
El salseig que necessito.
T'encanta, Andreu, de res.
A mi m'esteu parlant no en xinès, no.
Jo no sé qui són, eh?
En australià.
A veure, Selena Gomez, la coneixem?
Sí.
La de Disney Channel.
Disney Channel va començar, sí... Sí?
Els de Sonia i Selena, no?
Ai, mare meva, o sigui, anem de pitjor...
Sí, sí, de mal en peor.
Sí, 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 exacte. Sí. De fet, sembla que la cantant ha trobat en el Drew Taggart, aquest membre de The Chainsmokers, que és un grup...
Sí, de DJs.
És un grup de DJs,
Drew
sí.
Drew Taggart, eh?
Sí, Drew Taggart.
Jo només diré que té nom de xupar grifos de les aixetes.
No.
A Múrcia.
No.
Per favor. Drew.
De fet, sembla que la cantant ha trobat en ell una nova il·lusió, segons diuen les fonts, que, per cert, es mantenen l'anonimat, tot i que no es tracta de res seriós, eh? De moment, el cert és que tenen una gran connexió i no s'amaguen de les mirades i no tenen por de ser reconeguts públicament. Es veu que ja han anat al cinema i alguna bolera.
Ah, mira.
Sí. A nosaltres ens encanta que Selena Gomez estigui il·lusionada.
I tant que sí.
I és que és una clara defensora de la salut mental i una fèrrea lluitadora contra els trastorns de l'alimentació. I això aquí nosaltres a la caravana ens fascina. Per tant, avui acabem amb Selena Gomez i The Sense i el seu Naturally del 2009. Ja ha passat, ja ha plogut sí. bastant, eh? Així que el Naturally et deixo fins a la pregunta del dia.
Vinga, va.
Sí?
Vinga, fins
va.
Ara, eh?
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona.
Avui has escurçat la frase.
Volies que la fes llarga?
Sí. Tornem-hi.
Tornem-hi, va.
Vinga, va.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la Ràdio General en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants, de la ciutat de Barcelona, a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, sorprenentment, anem sense guió, aquí, desenfrenats, ens encanta.
Ara,
ens
agrada.
A mi m'apassiona.
Ens agrada que les coses surtin malament.
Exacte, són els dies més divertits. La pregunta del dia ha estat, saps què és el reconeixement facial?
Sí, home.
Sí? Sí. Em sabries explicar
jo
una miqueta?
Un iPhone d'aquests.
iPhone d'aquests,
m'ha
encantat.
Eh?
Oh, mare meva. Un
iPhone d'aquests. És que parlo ja com la gent gran.
No passa res. Se't perdona perquè se t'estima.
Que es desbloqueja, diguem, amb la... Amb el geto.
Amb el geto. Et mira el geto que portes, i et desbloqueja. Va, doncs, si vols, sí. Donarem pas a la gent del carrer
sí,
a comprovar a veure si realment saben el que és o no. I no creguis que ha sortit pas malament, eh?
No, la gent... Jo crec que està molt informada del que és
domina,
això.
Domina. Sí, escoltem-ho.
Sí, entenc que a través de càmeres poden saber qui ets per la teva cara.
No sé què és.
No sap què és el reconeixement facial.
Rollo que com t'escaneixen la cara, no?
Ah, doncs sí, això sí que sé el que és. Doncs sí, és una manera d'accedir a les teves aplicacions per mitjà la teva cara, o sigui, els signes de la teva cara, del teu rostre.
Sí, a nivell tecnològic, doncs qualsevol tecnologia que a través de la teva cara et pots identificar per accedir o per fer algun registre o el que sigui.
Normalment amb càmeres, no? Et capten la teva imatge i llavors, bueno, és una, com es diu, una intel·ligència artificial que va, com diguem, estudiant a base d'això i al final, pues, et reconeix només amb la imatge.
Clar, 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 et reconeix amb la imatge.
Anem bé, no?
No, ho ha explicat tothom sí. bastant...
Penso que prou bé.
Et reconeix pels senyals de la cara, m'agraden molt.
Sí, la fisionomia, no?, et detecta certs punts claus sí. i detecta si ets tu, Joan, o si sóc jo.
Era tu o fa jo?
Tu, no eres tu, soy yo, te'n recordes? Ahir vam parlar d'això,
sí, sí, sí,
em va agradar.
Sí.
Doncs res, la gent domina bastant. I ara, clar, jo vull saber si la gent l'utilitza, si la gent l'usa.
Perquè,
clar, a veure, aquí estem posant sobre la taula un tema que, per cert, recordem, la setmana passada parlàvem d'intel·ligència artificial.
Sí,
i això és un tipus d'intel·ligència artificial.
Això és intel·ligència artificial?
Correcte. Sí, aquestes tecnologies noves, doncs ja gairebé totes es diuen així.
Benvinguts al segle XXI.
Gairebé totes es diuen així, actualment, val. També et dic.
O sigui,
Hi ha sí. moltes IAs, actualment. Xascarrillo?
Xascarrillo.
digue-m'ho, crida-m'ho, va.
Xascarrillo!
M'agrada que em cridis això. Vinga, va, descobrim si la gent del carrer utilitza o no el reconeixement facial.
No m'agrada gaire. O sigui, això de que tenir la càmera activa sempre, perquè al final va d'això, que et puguin reconèixer en qualsevol moment la cara, no m'agrada.
No hi confies, eh?
No gaire.
No, jo en el mòbil no el tinc, a l'ordinador no l'utilitzo i crec que no hi ha cap aplicació que l'utilitzi. Simplement perquè el mòbil que tinc no té tecnologia de reconeixement, tampoc tinc res que... No utilitzo gaire tecnologia, així que no l'utilitzo.
Sí, no és que m'enfiï, però crec que és més pràctic. No m'enfio, però l'utilitzaria igual, perquè 7 milions de persones, no sé quants, pues, què més dona, no? I dins de tota la societat, perquè m'han de reconèixer, va, m'és igual.
Utilitza vostè?
Sí.
Val, en aplicacions o pel seu telèfon?
Sí.
L'utilitzes?
No,
per què?
No sé, em sembla una mica problemàtic quan em privo i tot, perquè està, al final està amagatzemant dades teves.
La gent que no s'enfia gaire, i sobretot el nano que entrevistaves pel carrer del barri de Sants, de la ciutat de Barcelona.
Sí.
M'ha agradat molt, perquè deia... No, jo no l'uso perquè no m'enfio, però ha acabat dient que és que, clar, tot el que té tecnològic no té...
Exacte.
Face ID, que es diu.
L'únic aparell que tenia, que sí que realment podria utilitzar-lo, és amb l'ordinador, i no l'utilitza.
Tampoc.
Tu ets d'aquelles persones que tapa la càmera de l'ordinador? Perquè hi ha molta gent, que ho fa.
Sí.
Jo també soc.
No me n'acabo de fiar del tot, d'aquesta camareta.
I ara jo et posaré una altra pregunta sobre la taula, perquè, clar, és el meu deure, no?, com a reportera intrèpida.
Home, i tant.
I per què el del telèfon mòbil no tapes les càmeres del
perquè
telèfon?
Perquè és més complicat.
Ah, hi ha molta gent, que també ho fa, això.
Perquè tota la pantalla és pantalla.
Hi ha enganxines, hi ha... Saps? Com si fossin porticons d'una finestra, saps? Que tanques. És com una mini pantalleta que tapa la... T'ho estic dient en sèrio.
Ja.
S'està rient, però li estic dient en sèrio.
Tapadors.
Sí, tapadors de
càmera frontal de mòbil.
De càmera frontal de mòbil i de càmera externa, doncs ja seria una funda normal i corrent.
També això.
T'ha agradat, eh? Doncs la gent es veu que hi ha qui diu que sí que l'utilitza, molt poquets. De fet, només hem trobat una dona que sí que l'utilitza per tot arreu. I els altres és com, o no tenen la tecnologia i no tenen la possibilitat, o no l'utilitzen perquè no se'n refien.
Sí, que molta gent sembla... que no se'n refia,
Sí. Ara, doncs, els he preguntat sobre un tema, Joan, que t'explicaré ara mateix.
Vinga.
Fa uns dies sortia una notícia a La Vanguardia que deia que un home de 28 anys va ser detingut a Louisiana per, presumptament, robar bolsos de Chanel i Louis Vuitton
compte
per
aquí.
Valor de 10.000 dòlars. Això sembla la cara bé,
Sí.
Ai, de veritat. No, doncs es van equivocar d'home. Resulta que, t'ho juro, el van detenir, no?, i el van enxampar, segons dèiem, per al reconeixement facial, i la màquina, doncs, es va equivocar.
Vaja, amb el reconeixement facial.
Sí, també tenim un altre titular de La Vanguardia que diu: el reconeixement facial de la policia de Londres falla el 81% de les vegades.
El 81%?
El 81. Ni el 80, ni el 83, no, 81.
Si et detenen a Londres, tranquil. Igual no has estat tu.
Potser s'han equivocat. Pots anar tranquil. Es veu que també falla més en homes negres i dones.
Vaja.
I que identifica millor els homes blancs. Vaja. Quina casualitat, doncs. I, clar, jo he volgut saber...
Cositas del sistema
patriarcal. Jo volia saber què en pensa la gent de tot això que t'acabo d'explicar, sí?
Sí, correcte.
Vinga, doncs escoltem què opina la gent ara sobre el reconeixement facial.
Doncs mira, no ho havia pensat mai, no havia fet la reflexió, però pot ser, sí, són coses que imagino que estan millorant ara, no?, que són són aplicacions noves, mitjans nous, i suposo que es poden millorar.
Sí, crec que és el context on es crea, rotllo, la societat d'avui en dia, pues, tira més cap a uns que cap a altres. Bueno, ja es millorarà.
Em sembla que mostra un biaix, no?, de com ha estat entrenada aquesta eina. Si només, bueno, si reconeix més homes que dones i que persones racialitzades.
Pues mal, o sea, si se va a usar para eso, que es como un tema tan delicado, debería es como tener garantías de que funcione muy bien, como 100%. Pues.
Home, doncs que és per pensar-s'ho, no?, que les tècniques actuals a nivell electrònic o digital, pues que no són fiables al 100%.
No estava informat, però si és així, no utilitzaré mai el reconeixement facial. Em sembla malament.
És que crec que és una tecnologia que és molt complicada. Vull dir, al final, amb una foto és molt difícil agafar bé la llum del dia, agafar bé la persona i tot, i llavors crec que és una tecnologia que és perillosa perquè això, perquè pots estar identificant gent amb la qual no estàs fent-ho bé, i alhora que ho trobo una violació dels drets i de la intimitat de la persona brutal, o sigui, com a concepte.
Rectifiquem des d'aquest programa. Si vius a Londres i ets dona i negra, pateix per la teva seguretat.
Sí, exacte, correcte. Doncs ja has vist que la gent realment no se'n refia.
No.
Ara ja encara menys, saps? I tampoc no és la nostra voluntat donar aquí una imatge de no en refiar-se.
No, home, no, on vas?
No. Pujar sobre la taula, analitzar la situació i fer un, doncs, una anàlisi crítica de tot el que està passant.
Ara.
I sobretot saber el que opina la gent del carrer, que és el que més
sempre,
ens interessa.
Sempre.
Sí. I llavors, clar, ara no podem acabar la secció sense dues coses. La primera d'elles és
el bonus track.
Boníssima, aquesta sèrie, eh?
Pots explicar quina és?
Westworld, que va sobre precisament això, intel·ligència artificial, i que la podreu trobar a Netflix, José?
No, a HBO.
No, em diu que no. HBO. HBO,
sí.
HBO.
Sí, diguem-ho bé.
Val molt la pena. Ed Harris fent un paperàs, per cert.
Molt bé. Sembles Víctor Rodrigo ara mateix.
Per això ens duem també.
Ai, molt bé, Joan. M'he emocionat, mira. Doncs el bonus track d'avui, Joan, és d'un home que realment...
Ja estàs rient, eh?
Sí, perquè...
Pobre senyor. Hem vingut aquí a riure als nostres oients?
No.
No!
No, ni de la gent de
carrer.
No, totalment. M'enric perquè crec que no m'he explicat bé. Llavors, reconec el meu error, eh?
Val, així m'agrada. Demana perdó a l'audiència,
sisplau. Sí, demano perdó, que aquest home en concret, perquè és que no m'ha entès quan li he fet la pregunta del dia, i m'ha respost una cosa...
No t'has explicat.
No m'he explicat gens bé. A l'home també, quan li he començat a dir que era una tecnologia, no m'ha entès, encara pitjor.
Val.
I vull que escoltem el que m'ha respost aquest bon home.
Sisplau.
Vinga.
Pues no sé.
No sap el
reconeixement facial és la... Jo el que opino és que a l'edat que tinc, sí, em trobo ara en gent, família llunyana de 3 o 4 anys que no els he vist, i em costa reconèixer-los. O sigui que si va per aquí, he estat molts anys treballant de cara al públic, i arriba un moment que ja no saps si són amics, coneguts, clients o uns que passen normalment.
O uns que passen normalment.
Raó té. Raó té.
No era el tema. No era el tema.
Però té raó.
Sí.
Que és veritat que hi ha familiars que veus poc, i quan tornes...
Ai, Joan, de veritat, és que em sap un greu, ara ho penso.
El teu reconeixement facial no funciona.
I és que ho penso, em poso la situació i em sap molt de greu, senyor. No ens hem entès, no passa res. Un altre dia el buscaré i li faré una altra pregunta,
sisplau,
més senzilla.
Quan parlis de la família i del que canvien els nostres trets.
Li diré, se'n recorda dels meus trets, senyor, de la meva cara, un altre cop?
No, està molt bé.
Sí, no, pobra.
Opinions per tots els gustos.
Sí. I ara que ja hem escoltat el nostre bonus track,
sí,
dona, o sigui, ara ja toca l'última part de la secció.
Home.
No ploris, Joan.
No.
No ploris del riure, ara mateix.
No. Respectable absolutament aquest senyor i la seva opinió.
És hora, sí, de donar pas a la nostra experta del dia.
Ara.
Ella és Joana Marí, delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Molt bona tarda, Joana.
Molt bona tarda.
En primer lloc, ens podries explicar una miqueta què és i com funciona el reconeixement facial?
Pues mira, el reconeixement facial és una tecnologia o una eina que el que fa és permetre identificar a una persona en concret a partir dels seus trets facials.
Uh-huh. Avui hem detectat que hi ha una mica de reticència envers aquesta tecnologia. És realment perillós per la nostra privacitat o, per contra, hem d'aprendre a usar-la millor?
Bé, com ens passen totes les tecnologies, no és ni bona ni dolenta, sinó que dependrà dels usos com fem i de com ens assegurem de que es fa servir. Per tant, el que hem de tenir en compte des d'un punt de vista de privacitat i de protecció de dades que és que la imatge, en aquest cas la nostra cara, és una dada de caràcter personal i, per tant, des del moment en què es converteix en una informació que permet identificar-nos, hi ha darrere una normativa que regula qui i com pot utilitzar, en aquest cas no tant la tecnologia, sinó utilitzar aquestes dades de caràcter personal utilitzant una determinada tecnologia. I, a més, si ens trobem en què el que estem fent és utilitzant una tecnologia amb dades personals d'imatge que serveix per identificar de manera inequívoca una persona, reconeixement facial, aquesta informació es converteix en dades biomètriques que, a més, encara tenen una major protecció. Són el que serien les categories especials de dades. Per tant, hem de ser conscients de que és una informació que té un valor i que, com a tal, hem de poder protegir-la i saber qui la té, per què la utilitza, i tot això és bé regulat amb aquesta normativa de protecció de dades que el que ens dona és una sèrie de potestats per controlar millor quin ús es fa d'aquesta informació.
Joana, hi ha molta gent que, per exemple, en Joan abans ho comentava i jo personalment també l'utilitzo per desbloquejar el telèfon. És realment perillós, llavors, que permetem que, en aquest cas, Apple tingui el nostre, aquesta dada nostra, aquesta reconeixement facial?
És perillós en tant i en quant és una informació que difícilment podrem canviar. ¿Vale? És a dir, una informació... Per això us deia que la informació aquesta es considera una categoria especial de dades justament per això, perquè la seva recollida, el seu ús, acaba tenint potencialment un impacte o un potencial d'intrusió a la nostra vida molt més fort, perquè no la podem canviar. Tenim de situacions excepcionals, per descomptat. I, per tant, això vol dir que durant tota la nostra vida aquella informació ens podrà afectar d'una manera o una altra.
Clar.
Per això dic, és a dir, que a més hem de tenir en compte d'això, és a dir, que quan l'utilitza una entitat, en aquest cas us posa l'exemple d'Apple, però pot ser qualsevol altra entitat pública o privada, en el context de la Unió Europea tenen unes obligacions molt concretes respecte de quan poden recollir aquesta informació i, òbviament, el que es deia, quant de temps la poden conservar o com. Per tant, perillós, en tant i en quant nosaltres, diguem-ne, confiem en l'entitat i que està complint la normativa i siguem conscients de que tenim uns drets, bueno, com tot el risc zero no existeix.
Joana, ens hem de fer a la idea de que és una tecnologia que cada vegada va a més i que la tindrem en més àmbits. Per exemple, comentàvem, no?, que hi ha cossos de seguretat que ja la utilitzen i fins i tot nosaltres, doncs, això, amb mòbils, ordinadors... Ens hi hem d'acostumar?
Ens hi hem d'acostumar. Jo crec que ens hi hem d'acostumar amb allò que sigui estrictament necessari. És a dir, el que en qualsevol altre àmbit, ja parlàveu amb els vostres oients del tema de la intel·ligència artificial, l'ús justament d'aquests sistemes d'intel·ligència artificial a través del reconeixement facial, hi ha molts tipus d'usos d'aquestes tecnologies. Per tant, el que serà important és identificar en quins casos és necessari, hi ha, diguem-ne, una proporcionalitat entre el benefici que se'n treu i els riscos que hi ha, i en quins casos no existeix i és potser només per una mera comoditat. Al final, aquesta consciència de les persones que hem vist com els vostres veïns, que n'hi ha molt que tenen aquesta consciència i l'esperit crític de saber quan utilitzaré aquesta o quan comunicaré aquesta informació i quan no l'utilitzaré, ha de ser algo que tinguem damunt la taula amb aquest tipus de tecnologia i amb qualsevol altra tecnologia que vagi sorgint i que, a més, actualment, quasi bé, diguem-ne que les dades personals s'han convertit en la base, no?, perquè totes aquestes tecnologies creixin, s'entrenin als sistemes d'intel·ligència artificial, etc.
Joana, ja per acabar, la tecnologia i l'educació han d'anar, l'educació del seu ús, en aquest cas, han d'anar de la mà, van a l'hora?
Sí. És a dir, fer, no tant potser d'una tecnologia concreta, sinó crear la consciència, l'esperit crític respecte de com poden impactar les tecnologies d'avui i les tecnologies d'un futur.
Clar.
De fet, des de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades tenim tota una sèrie d'activitats, de recursos dirigides específicament a sensibilitzar i a formar les persones respecte de la seva privacitat, el seu dret a la protecció de dades, el que inclou l'ús d'aquests tipus de tecnologies. Menors, és a dir, infants, però també joves i adults. A ser conscients de què comporta per nosaltres, per les nostres vides, i què pot comportar amb el futur, i quins drets tenim per protegir-me, i a qui podem acudir per quan considerem que estan sent vulnerats aquests drets.
Doncs ja ho sabeu, trobareu tota la informació al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Joana Marí, delegada de Protecció de Dades i responsable de projectes estratègics de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, moltíssimes gràcies per pujar a la caravana i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Nina. Moltes gràcies, Joan.
Que vagi molt bé. 5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Nosaltres anem a publicitat i de seguida obrim un nou Crims o gairebé.
Ràdio Estel.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix Caixa Fòrum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. Caixa Fòrum Plus, Fundació La Caixa.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, va, 7 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i un dia més a la caravana obrim Crònica Negra i ho tornem a fer amb el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Abans, però, d'entrar en aquest cas, Nina, posa'ns en antecedents, va.
Avui en Xavier ens parlarà d'Issei Sagawa, també anomenat el caníbal de Kobe, o el vampir japonès. Sobrenoms que en absolut es poden considerar fortuïts, ja que aquest jove estudiant japonès de família tradicional i acomodada va ser detingut, acusat i condemnat per assassinar, violar i devorar parcialment a una companya seva, a l'estudiant neerlandesa de 25 anys, René Hartwell. El cas de Sagawa és probablement un dels més estrambòtics de la crònica criminal, ja que Sagawa es va acabar convertint en una celebritat mediàtica al Japó, arribant a vendre llibres, quadres i fins i tot a protagonitzar una pel·lícula pornogràfica. Sagawa va ser detingut i jutjat a França, on va ser declarat dement i va ser internat a l'Hospital Psiquiàtric Paul Giraud de París, França, el 1983, després de gairebé 2 anys, va ser alliberat i extradit al Japó, a petició del seu pare, on quedaria definitivament en llibertat per la manca de proves i després que la justícia japonesa el declarés que no tenia cap mena de trastorn mental. Sagawa va morir a causa d'una pneumònia el passat 24 de novembre de 2022 a Tòquio, a l'edat dels 73 anys, en llibertat i envoltat de la fama mediàtica que sempre el va acompanyar.
Gràcies, Nina. Fins ara. Deia, déu-n'hi-do, Xavier, la història que ens has portat avui, eh?
Sí, avui he creuat una mica les fronteres i m'he anat a Japó per veure que no només aquí i als Estats Units succeeixen perfils d'aquest tipus, no? En aquest cas, abans de començar, m'agradaria comentar que el cas d'assassinat i canibalisme de Sagawa no és un cas aïllat i que tampoc és el producte d'una cultura que a vegades podem pensar que és llunyana o en un lloc molt remot del món. L'any 2019, el Cos Nacional de Policia va detenir al barri de les Ventas de Madrid Alberto Sánchez Gómez, que era un jove de 26 anys, acusat d'assassinar la seva mare després d'estrangular-la fins a la mort i després la va esquartar a poc i va començar a menjar-se-la per desfer-se del cos. Un cas que es va anomenar el caníbal de les ventes. Per què ho comento? Perquè sempre m'agrada parar una mica dels casos que ens agafen lluny i també propers, que veiem que no succeeix només a les pel·lícules americanes o als llocs americans, no?
Déu-n'hi-do, jo ja tinc la pregunta de com pot arribar una persona a menjar-se una altra, però això ja ho desvetllarem més tard.
Sí.
Abans, però, per començar a entrar en el cas, deixa'm preguntar-te qui era Issei Sagawa.
Doncs mira, aquest criminal va néixer el 26 d'abril del 49 a Japó, concretament a la ciutat de Kobe, que pertany a la badia d'Osaka. Recordem que la ciutat de Kobe...
Precisament.
És d'on prové la carn de bou o de vedella tan preciada i tan cara, coneguda per considerar una delícia pel seu sabor, la seva tendresa i textura. Una consideració que el mateix acusat, envers la qualitat de la carn, va destacar durant el judici i va comentar i va descriure que era la carn humana que s'havia trobat. Sagawa, que des de ben petit va ser un estudiant brillant, però amb una fosca obsessió per als noies de trets occidentals, era un noi baixet, 1,50 m, de mans petites i peus petits, caminava amb una lleugera coixera i fins i tot la seva veu era massa aguda. Era un perfil d'home que fins i tot descrit per ell mateix deia que no era un tipus que agradava a les dones. En definitiva, es tractava d'un noi tímid, insegur pel seu aspecte físic, a qui les noies occidentals, que li treien d'una manera diferent a la resta, no tenien una obsessió amb aquest tipus de perfil de noia.
Abans de cometre aquest assassinat que ens explicava pinzellades la Nina, de René Hartebert, va haver un primer intent.
Sí, correcte. En altres casos ja he parlat d'aquelles altres ocasions que anomeno que són les agressions fracassades o les tentatives que no ha arribat a consumar-se. Doncs en aquest cas, aquella experiència que esdevé, diguéssim, el banc de proves del modus operandi del criminal, en aquest cas Sagawa va tenir aquesta experiència i part de la satisfacció de la fantasia que el dominava estudiant a la Universitat de Wako a Tòquio, mentre estudiava literatura anglesa. Allà es va relacionar amb una dona que impartia classes d'idiomes i ell en seguida es va començar a obsessionar. Tant va ser així que una nit es va colar a la finestra d'habitació de la noia i agafant un paraigües que va trobar a la pròpia habitació, va estar a punt de matar-la. El que li va salvar en aquesta noia va ser que aquesta dona es va despertar abans de que l'agredís i allà va començar a cridar, situació que va foragitar a Sagawa, no? Però, què passa? Que la fantasia ja havia traspassat el portal de la seva imaginació per convertir-se en una realitat.
És aquí el punt perillós, eh?
Clar, una cosa és que tu imaginis i fabulis, val? Però quan traspasses aquesta barrera és perillosa, perquè les sensacions que en aquell moment ell va sentir li van agradar. I això què vol dir? Que segurament continuaria elaborant la fantasia i a portar la realitat i que aniria més enllà.
Ara sí, anem a l'assassinat d'aquesta noia francesa de 25 anys.
Pues la René, després de la seva primera experiència, trigaria un temps a tornar a realitzar una acció semblant, que és el que anomenem els perfiladors el període de refredament emocional, ¿vale? un interpàs entre una agressió i una altra.
Sempre existeix, això?
En els agressors serials, sí. Vale. S'acostuma a estudiar que hi ha aquest diguéssim, temps de refredament d'una agressió amb una altra. En aquest cas, clar, parlem d'una tentativa, eh? Segurament ell es va sentir una mica frustrat, va esperar un temps, i quan va tenir l'oportunitat va tornar a actuar, que va ser aquest cas.
Vale.
Però va ser quan va estudiar literatura comparada a la Sorbona de París, que aquella necessitat va tornar a dominar-lo. L'any 1981... va conèixer a René, una noia neerlandesa de 25 anys, com dèiem, de pell blanca, alta, de trets occidentals. En poques paraules, era el somni de la seva fantasia, el somni perfecte de la noia que ell havia idealitzat a la seva ment. Així que sí, que per fi semblava que la seva obsessió física prenia una aparença, no, es materialitzava. En seguida es va obsessionar amb ella, tot i que la noia sí que tenia contacte amb ell. Sí que és cert que mai va voler tenir res sexual ni establir cap mena de relació emocional amb ell.
Per tant, segona frustració.
Sí, segona frustració. Ja comencem ja... Les red flags comencen
ja
a saltar.
T'estic entenent ja,
ja, dintre de poc, ja... No, aquí no em necessitaràs per res. En aquella època, Sagawa hauria intentat fer realitat la seva fantasia amb altres noies que exercien la prostitució i amb les que hauria quedat, però que mai hauria acabat de culminar aquesta fantasia. Val? Ell s'havia fet amb una pistola i tenia una arma, però mai havia arribat a acabar de, diguéssim, assassinar en aquestes noies que creixin la prostitució.
Val.
Finalment, una nit, que va portar René casa seva, va intentar matar-la per l'esquena amb l'arma de foc, un revòlver que tenia, però aquelles coses de la vida, el revòlver es va encasquillar, no va funcionar, hi havia algun problema que no va bé. I allò el va frustrar i va alimentar encara més la necessitat de fer-ho. Això és com allò, aquella frustració que alimenta la motivació, no? quan veus una cosa que tu penses que dubtes de fer-ho o no fas, i que quan te deixes a fer-ho, per alguna situació no pots arribar a concloure, i allò, un cop ja has traspassat el ho faig o no ho faig, hòstia, ho has de fer, perquè ja... Pues és el que li ha passat amb ell, no? Això és com vas de compres, no? Em compro la jaqueta, me la compro, no sé. Quan decideixo, me la compro, no tenen la talla. És que ara la vull. Perquè ja m'he decidit a fer-ho, ja estic convençut. I ara el fet de que no tingui la talla de la jaqueta encara m'imprimeix a la motivació que vull aquesta jaqueta, no? Pues una mica la fantasia d'ell anava per aquí. A vegades trivialitzem una mica, però el constructe mental dels agressors funciona el mateix que el nostre.
Per la condició humana, absolutament.
Sí, 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 total, total. Però és que ells estan mal focalitzats, diguéssim. Val? La següent vegada sí que va aconseguir que amb la René l'arma no li fallaria i li va fotre un tret al clatell a boca de canó que acabaria en la seva vida. Una vegada morta, hauria mantingut relacions sexuals i l'hauria esquarterat parcialment menjant-se alguna de les seves parts.
Déu-n'hi-do.
Un cop arribem a aquest punt, sí, jo penso... Bueno, no val la pena que ens aturem a dir quines parts, de descriure en detall què li va tallar, què no li va tallar i què va consumir o no consumir. El que hem de tenir en compte és que és la dissociació tan important que presenta aquesta persona, no només per prendre una vida, que ja és molt greu, sinó que, a més, de practicar una conducta de necrofília i que, a més, després fa una acció de canibalisme, val? Que això ja és molt salvatge. És important destacar que, en el moment dels fets, Sagawa tindria 32 anys i René 25. Important, per què? Perquè no era un noi excessivament jove. Per tant, aquesta impulsivitat pròpia de la joventut o de l'adolescència no seria un element modificador de la seva conducta.
Anem, Xavier, si et sembla, a explicar la motivació, el per què ho va fer això, Sabawa.
Val, Sabawa no va ser una persona amagada en mitjans de comunicació, sinó que al revés. Va ser un factor mediàtic o una situació que va sortir molt a la premsa, i la motivació que va obtenir, i que va dir en diverses entrevistes i també documentals, i que el material que ell mateix també va creure, va crear... la motivació, que acostuma a ser relacionada amb aquest tipus ja un fort impuls sexual, ell mateix va dir que considerava la René com una noia bonica i saludable. Tot el contrari de que ell representava per si mateix, que es considerava feble, lleig, insignificant. I que un dels seus desitjos era absorbir aquesta energia. Probablement per això la va desmembrar i després se la va menjar alguna de les seves parts. Això cal destacar, que aquesta forma de canibalisme, de la motivació per nodrir-se de l'energia, és una cosa que en altres tribus ja s'ha donat. Quan la gent gran moria, hi ha tribus que el que feien era menjar-se'ls perquè la seva saviesa passés a la seva sang. No? Però és una mica l'ideari que Sagawa havia practicat. Volia absorbir l'energia d'aquesta noia perquè ell no la tenia. Sabawa va arribar a dir-li al jutge que des de feia temps tenia ganes de menjar-se-la. Això, en seu judicial, allà a França, que és molt heavy. I que li havia sorprès observar que el color de la grassa humana era semblant al del blat de moro i que la carn era suau i sense olor, igual que la tonyina.
O sigui, que en cap moment va negar els fets o va intentar ocultar el que va fer, eh?
No, en absolut. Ell ho va explicar.
Déu-n'hi-do. Anem per a la seva detenció. Com es produeix tot plegat?
Doncs després de tenir el cos de la noia a casa durant uns dies, va decidir desfer-se de les restes que li quedaven. Així que va fer? Doncs, va agafar dues maletes, la va acabar de trossejar, la va ficar, i va anar amb un taxi a un parc a les afores de París, i allà va abandonar les maletes. Veure un noi de 1,50 m carregar aquestes maletes, segurament, en absolut, li va ser senzill, i segurament va cridar bastant atenció. Què és el que va passar? Perquè unes persones que corrien pel parc el van veure carregat en les maletes i van veure que les maletes hi havia sang o deixava un rastre de sang. Van trucar a la policia i ja van detenir. I aquí ve una part de la història que gairebé es pot semblar més increïble que la pròpia història de Sagawa.
Ai.
Com ja he dit, ell va ser detingut i jutjat a França, però després dos anys d'haver estat sentenciat i reclòs a l'hospital psiquiàtric de Paul Giraud a París, a França, per haver estat, el van declarar dement, el pare de Sagawa hauria sol·licitat a la justícia francesa la seva extradició al Japó. França ho va acceptar, i llavors Sagawa hauria estat reclòs a l'institut psiquiàtric de l'hospital de, no sé si ho pronunciaré bé, Matsuzawa, a Tòquio. Poc després, una vegada internat al Japó, a la segona revisió psiquiàtrica hauria decretat que no estava boig i hauria quedat en llibertat. És a dir, va complir 5 anys d'internament en centres psiquiàtrics i va quedar en llibertat. Per què? Perquè quan La justícia japonesa va voler, com que a França ja l'havia estat en llibertat, diguéssim, i no va arribar mai l'expedient del judici a Japó, la justícia japonesa no tenia manera d'ingressar-lo i va quedar en llibertat perquè ja van decretar que Boig no estava. Sawawa va morir d'una pneumonia passat el 24 de novembre a Tòquio a l'edat de 73 anys, en llibertat i envoltat de la fama que sempre l'havia acompanyat. Segons el psicòleg i els psiquiatres japonesos que l'havien examinat, no estava boig, sinó que es tractava d'una perversió sexual que l'havia dut a assassinar, violar i menjar-se a la René. No obstant, França, com ja he dit, havia retirat els càrrecs i els documents del tribunal francès mai van arribar a les autoritats japoneses, així que finalment no tenien, diguéssim, material per tancar-lo. I aquest home va quedar en llibertat.
És un cas que podríem definir com un rara avis? Que un cas així quedi gairebé impune?
Ostres, és estrany, és molt estrany. És molt estrany. Jo crec que aquí potser, ja estic elucubrant, potser va ser algun error en algun tràmit legal que no va arribar i això va fer que quedés en llibertat i recordem que era de família acomodada japonesa i el pare i els advocats segurament van fer pressió perquè això quedés així i ell va quedar en llibertat.
Per tant, assassina als 32 anys.
I als 37 surt en llibertat després del que va fer.
Mare de Déu.
Vale?
I em deies abans, Sagawa es converteix en un fenomen mediàtic.
Sí.
Per què?
Home, una cosa molt, diguéssim, que va cridar moltíssima atenció, temps després de la llibertat de les declaracions, va confessar que quan veia una noia, ell continuava pensant quin sabor tindria. Tot i que assegurava que mai més tornaria a sucumbir els seus impulsos. És a dir, clar, Japó té aquesta part, diguéssim, del manga o d'una cultura bastant aberrant o bizarro, no?, en aquest aspecte, i Sagawa era el perfil perfecte. És a dir, un tio que s'havia menjat, havia matat i agredit sexualment i que s'havia menjat a una noia, no? Clar, va ser un element, mitjans de comunicació, hi ha documentals...
Sí, a nivell Lecter japonès, una mica?
Pues sí, una mica, només que en aquest cas aquest va quedar impune, va quedar bastant impune. 5 anys, pagar 5 anys per això, és bastant bèstia. Alguns han esmentat que Sagawa, temps després de la seva llibertat, va ser acusat de la desaparició d'una noia de la que mai més es va saber res. És probable que Sagawa no arribés mai a dominar amb la fermesa que ell ho afirmava en les entrevistes la potència dels seus impulsos sexuals. De les obres que va publicar i protagonitzar, totes elles polèmiques, perquè totes orbiten al voltant de la seva conducta desviada, o feien esment de manera indirecta o directa a l'assassinat de la René, una de les més escabroses va ser la realització d'un còmic manga dibuixat per ell, on explicava les fantasies necròfiles amb una noia i que, curiosament, tenia les característiques de la jove estudiant neerlandesa. Jo ja he tingut accés a aquestes pàgines d'aquest manga, que també es pot accedir per la xarxa, si les busques, i he de dir que són bastant incòmodes. Sobretot per què? Perquè saps que la persona que les ha fet o que les descriu ho fa des de la realitat i que, a més, ho fa des de la llibertat. Val? Els darrers dies abans de la mort de Sagawa, l'any 2013, va patir un derrame cerebral i va anar a viure amb el seu germà petit, que de ben segur estaria la mar de content de rebre sota el seu sostre al seu germà caníbal. Per acabar una mica aquest cas, el que direm és que ell mai es va disculpar d'aquests fets. Mai va arribar a disculpar-se.
És a dir, els va reconèixer?
Sí. Ell es va reconèixer, en cap moment es va amagar. Val? Ni la seva impulsivitat per al consum de la carn humana, ni el seu desig, ni la seva obsessió per les fèmines occidentals, ni per les característiques que tenia, ni que els atreia. Va explicar amb zets i uts el que havia fet, etcètera, no? Però mai va, diguéssim, va disculpar-se per aquests fets. I tampoc mai va fer res per parlar amb la família de la víctima, de la qual, si et poses una mica en lloc de la família de la víctima, dius, ostres...
Clar, allò sí que és frustració.
Això sí que és frustració, eh? És a dir, el tio agafa, l'assassina, l'agredeix sexualment post-mortem, practica la necrofilia amb ella, que ja és... Pensar això amb la teva filla és molt dur. Després la talla a trossos, se la menja parcialment i l'abandona, clar. I a cap de 5 anys queda en llibertat. És
molt fort. Una mica bèstia.
És un cas bastant bèstia.
Deixa'm preguntar-te, Xavier, perquè si no estava boig, és a dir, si no tenia cap trastorn mental que ens doni alguna mena d'explicació perquè un home pugui fer una acció com aquesta, què li passava? És a dir, com un home pot arribar a fer això?
Jo que penso que el trastorn mental estava.
Sí, eh?
Estava. Perquè ja la parafília de la necrofília, que està dintre de les parafílies, ja demostra que alguna no funciona bé, diguéssim. Uh-huh. Val? I que, a més, després, la necrofília, que és mantenir relacions sexuals amb persones que no tenen vida. I, a més, la pràctica del canibalisme, si ho sumes, ostres, és evident que tenia una patologia. Què passa? El que no sabem és com van fer la valoració des dels centres psiquiàtrics japonesos. Clar, això és una altra cosa. Clar. Saps? Si l'estat francès...
Clar, és allà on diuen que no
té... Que no té res, que té una obsessió. No, si ja sabem que té una obsessió, que per això ho ha fet. Per això va anar a la noia i les quartes d'ells se l'ha menjat, perquè hi ha una obsessió. Però l'estat francès ja va decretar que aquest senyor tenia un trastorn mental important.
Mm-hmm. D'algú així se'n pot generar un perfil? És a dir, hi ha un perfil comú en gent d'aquesta mena? Ah.
És complicat de dir-ho, és complicat d'afirmar-ho. Jo sé quantes vegades em passa aquesta pregunta. Escolta...
Acostuma't, Xavier, sí. Acostuma't.
Hi ha un perfil comú, hi ha un perfil generalitzat? No, perquè de Sagawa tampoc sabem massa cosa de la seva infància, no? A part de, bueno, vivo... Sempre, a vegades hem parlat i hem comentat que és molt important la cultura on es desenvolupen els agressors. Uh-huh. En aquest cas, Sagawa està en una cultura japonesa que és molt estricta, molt reglada, molt formal, no? Amb un excés, possiblement una de les cultures en la que hi ha presència de molt de suïcidi. Val. Per al tema de la frustració, per al tema de la no realització o de l'obligatorietat, tot això causa molta frustració.
T'ho preguntaré diferent, Xavier?
Sí.
I acostuma't també a aquesta pregunta.
Endavant.
Ens podem avançar els fets d'alguna manera uh-huh. i parar un crim com aquest? Podem tenir indicis de que una persona pugui arribar a fer això?
És complicat quan el constructe agressiu està a la ment i s'elabora molt dintre de la ment, sí que un cop surt a la realitat podem veure que hi ha un perill imminent. Per exemple, ens hauria de crear l'atenció quan Sagawa va fer aquella tentativa frustrada i es va colar dintre de l'habitació amb intenció de matar o d'agredir sexualment en aquesta... Aquí ens haurien d'haver part i dir, escolta, què està passant aquí? Vale? Què està passant? Mm-hmm. Què li passa a aquest noi que es cola dintre d'una habitació per agredir sexualment? És a dir, no és normal. Potser veiem massa sèries de televisió, però no és normal que algú se't coli natació per agredir sexualment o per fer-te una altra cosa. Llavors, aquí això és una red flag bastant gruixuda. Llavors, ens podem pensar que hem de vigilar aquesta persona per veure què fa més enllà d'això.
Ara et faré... Surto del cas, eh?
Vinga, endavant.
Surto del cas... Surt. Per preguntar una altra cosa que uh-huh. volia preguntar un dia com avui. Com saps, Xavier, s'ha fet viral a la xarxa
sí.
un vídeo d'una discoteca nova de Barcelona sí. on hi han aparegut joves sí. ballant de forma escandalosament sexualitzada.
Sí.
Val? Aquests trets, no sí. dic que ens puguin conduir aquí, sí. ni molt menys.
Sí, no, clar.
Però donar una aparença normalitzada a una sexualització evident en la forma de ballar uh-huh. pot portar a que la gent trobin patològicament normal una sèrie de delictes?
Bueno,
m'estic explicant?
Sí, t'expliques.
Que vull ser molt curós amb aquestes paraules, sí, perquè... Sí.
El que potser voldria, hauríem de contemplar uh-huh. és si això és la normalitat social que volem tenir. Nosaltres construïm la societat a la mesura que volem. Uh-huh. Val? És a dir, com a societat podem acceptar un tipus de conducta. Llavors, hem de ser sincers i saber si això és el que volem. Llavors, si els joves poden consumir pornografia a edats massa aviat, diguéssim, uh-huh. i poden ballar d'aquesta manera o estimulem aquest tipus de conductes, llavors, socialment, no ens ha de sorprendre que succeeixin certs fets. Val? Llavors, és una cosa que nosaltres mateixos hem de poder regular. Que és el que volem.
Xavier Álvarez, criminòleg, analista de la conducta i el perfil criminal, escriptor de novel·la policíaca i criminal, moltíssimes gràcies per portar-nos
a vosaltres
a la caravana. T'esperem el proper dia. Que vagi molt bé.
Gràcies, que vagi bé.